La taula de l'Evangeli.
Bon dia i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli, l'espai de Ràdio Estel on es comenten les lectures de la missa dominical. Gràcies per acompanyar-nos. Avui, litúrgicament parlant, és el diumenge 25 de durant l'any. Anem a escoltar les lectures i a iniciar la tertúlia amb els dos convidats que ens acompanyen, Carme Borbonés i Xavier Francino, els qui tot seguit els presentem. Carme Borbonés és promotora de la Càtedra d'Inclusió Social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i també va ser presidenta de Càritas Catalunya. Bon dia, Carme, i gràcies per ser aquí.
Hola, bon dia, gràcies per convidar-me.
Xavier Francino és notari a la Seu d'Urgell. Bon dia, Xavier.
Bon dia a vosaltres.
També gràcies per ser aquí.
Un plaer.
Doncs comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 25 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol segon.
Els malvats deien: posem un parany al just. Ens fa nosa i és contrària a tot el que fem. Ens retreu que no complim la llei i que no som fidels a l'educació rebuda. A veure si és veritat això que diu. Provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu el defensarà i el salvarà dels qui el persegueixen. Posem-lo a prova, ultratgem-lo i torturem-lo, a veure si es manté serè. Comprovem si sap suportar el mal. Condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el protegirà.
Versets que parlen de la persecució que patien els jueus que vivien lluny d'Israel, a l'anomenada diàspora, en ciutats paganes, per tant, on hi havia un clima relativista de costums i criteris morals, on els jueus eren mal vistos. Quina lectura podríem fer avui aquests versets?
Que no m'ha adelantat gaire, no? Ser cristià segueix sent difícil. Ser cristià és incòmode, ser cristià implica ser conscient de la injustícia i actuar en conseqüència. Posar-se al costat del feble, evitar fer el mal, ajudar els qui combaten la injustícia. I tot això pues, t'exigeix anar contracorrent, perquè el que està de moda, el que veus a tot arreu no és això, és precisament el contrari. Ser cristià vol dir anar contracorrent. I si ser cristià és fàcil, potser t'hauries de plantejar com ets de cristià.
Clar.
Jo amb aquesta lectura, si em permeteu, he vist el que deia en Francino al començar, que això no m'ha avançat gaire, i sobretot el que m'ha impressionat més ha estat el fet de que hi ha realment, i que ho hem de reconèixer, persones que tenen mala voluntat. Vull dir, no és allò, relativitzem massa a vegades a determinats comportaments. I no ens hem d'estranyar de que hi ha persones que, per les raons que siguin, per interessos particulars, deixen de ser persones honestes, són persones deshonestes, són persones que volen fer caure l'altre, i sempre per això, de totes maneres, hi ha una voluntat de treure'n algun partit. Jo crec que és una ensenyança que, quan ho vaig llegir, vaig tindre la sensació que, com deies, era una cosa molt actual. I perquè, a més, per nosaltres, els cristians, tenim un concepte de saviesa diferent, és a dir, la persona honesta ha de ser prudent, caritativa, no excessivament racional. I, en canvi, totes aquestes altres persones es mouen en uns paràmetres racionalistes que justifiquen tota la maldat que fan.
Sí, és que la lectura que llegirem després també parla d'aquesta saviesa, la saviesa del món és una, la saviesa del cristià és una altra. T'obliguen a ser marginal, és a dir, estar fora de les corrents principals, perquè què és el que t'ofereixen, et presenten com a objectiu vital els medis de comunicació, les companyies comercials, les xarxes socials, que són una lacra terrible, avui en dia. pues el que t'ofereixen és l'èxit immediat, el plaer, tot és immediat, ho vull ara i ja, i a més ho vull tot. Aleshores, clar, això, a més, és que no és possible. No és possible ni és convenient. Ni és convenient perquè el que fan és generar una gran insatisfacció, perquè si al moment que tu te convencen de que tens dret a tot i realment no ho obtens, perquè efectivament no ho obtindràs, el que et genera és una gran satisfacció en lloc de contemplar, agrair i disfrutar d'allò que sí que tens, que pots tenir i que la vida t'ofereix constantment.
Sí, i lligant-ho amb això, amb el tema que comentaves dels mitjans de comunicació, veiem com hi ha molts programes, per exemple, televisius, que no només fan que generar crispació, que les persones s'enfrentin entre elles, dir mal els uns dels altres. És a dir, no es vol que hi hagi pau, que hi hagi concòrdia, en canvi, és això els nostres principis, el gaudir del que tenim, de disfrutar-ho i de compartir-ho amb els altres, compartint aquesta voluntat de ser entre mig de tots plegats i de que som tots humans i que tots podem tirar endavant, per dir-ho així, si som capaços d'estimar-nos. Però és que aquestes persones, jo no em vull deixar de dir-ho, sí que hi ha persones malvades i els veus, vull dir, insisteixo, a vegades per mitjans de televisió o per les xarxes vas veient persones que tenen ganes de fer mal, no? I que a més de posar paraules de pau, al contrari, encara exageren aquests temes i que no hi ha voluntat de concòrdia. Jo com penso que aquests programes que a vegades quan fa zapping per televisió els veus, que estan basats exclusivament en enfrontar-se, en fer-se mal unes persones a les altres, vull dir que nosaltres crec que això també ens hem de reflexionar i potser ser més valents.
A mi aquests programes el meu psiquiatre i el meu confessor m'han prohibit veure'ls. Aleshores, això té fàcil solució. És tan senzill com no posar-los.
No, però hem de ser conscients...
Sí, sí, existeix, existeix.
Existeixen i ho han deixat.
Existeix perquè hi ha qui no obté profit i explota els més baixos instints de la naturalesa humana. Tenim la qualitat que tenim.
Sí, i tindríem que dir-ho, vull dir-ho més fort.
Molt bé, doncs ja hem acabat aquí la conversa sobre aquesta primera lectura.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I aleshores passem ja a escoltar la segona, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol tercer.
Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de tota mena. Però la saviesa que ve de dalt, abans que tot és pura, és també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau. D'on venen entre vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels desigs de plaer que es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu i per això mateu. Envegeu coses que no podeu aconseguir i per això lluiteu i us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè no demaneu. O bé demaneu i no rebeu perquè demaneu malament amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.
Aquest fragment ens parla de la saviesa i es refereix a un estil de vida, més que no pas a una qualitat intel·lectual. Jaume proposa una saviesa centrada en la caritat fraterna i es manifesta en l'amabilitat, la misericòrdia, les bones obres, en fer possible la pau, etc. Bé, doncs, tenen vostès la paraula?
Sí, de fet, ja ho hem començat a apuntar a la lectura anterior. Depèn de la... Igual que quan tu agafes un camí o un altre, et durà a un lloc o un altre, depèn de la perspectiva que tu agafis de la vida i de quin és el teu ordre de valors, de quina és la teva prioritat, de que siguis més o menys assenyat a l'hora d'escollir quins són els teus principis rectors, et durà a un lloc o a un altre. La veritat és que és una lectura preciosa, que a més té moltes vessants, té moltes cares, però és una mesura de la nostra actuació, dels altres, quan opinem, quan jutgem, quan critiquem, fins i tot coses criticables. Som pacífics, moderats, dòcils, compassius. Quan actuem, sembrem esperit de pau, o la llavor que sembrem contribueix a la rancúnia i a l'enfrontament? La saviesa de Déu és el saber discernir a on ens porta a la llarga la nostra actitud. És a dir, busques l'èxit immediat, arribar al culmen de l'èxit social, a la riquesa material, i a on te du això? O bé busques la pau, busques la fraternitat, busques la protecció de la natura. Posar llums llargues i veure més enllà del que és immediat. És clar, tornem a estar amb el mateix. La societat ens empeny cap a aquests resultats immediats. Ho vull tot i ja.
Diu, desitgeu coses que no teniu i per això mateu, no discutiu. Però és que arribem fins aquí.
És que s'arriba també, sí.
Sí, sí, sí. Jo he vist aquest concepte de saviesa, que vol dir un concepte diferent, perquè avui en dia sembla que la saviesa solament és tindre coneixements, i aquests coneixements fer-los fructificar amb uns àcids mundans, per dir-ho d'alguna manera. Quan realment aquesta saviesa que ens parla és la saviesa de Déu, que vol dir estimar els altres, és tindre aquesta caritat. I una cosa que, a més, aquesta carta m'ha agradat molt, perquè realment s'hi detecta també una inculturació molt important d'aquest moment de Sant Jaume, que també ens pot servir ara, que a vegades ens falta aquest tema de la inculturació, no? De saber-ho trasladar en aquest moment, que és el que intentem fer aquí. Però jo crec que amb aquesta carta, de veritat que a mi m'ha ajudat molt i m'ha donat, per dir-ho així, pautes per veure realment que nosaltres el que hem d'intentar és aportar aquest caire més harmònic, aquest plantejament més d'entendre l'altre, de veure a l'altre, i que això és ser savi. Savi vol dir ser capaç d'entendre el que tinc al meu voltant i tots plegats generar una situació harmònica amb la natura, que al fi i al cap és allò que ens ha demanat Déu que fem amb la seva creació.
Bueno, jo crec que podem acordar que l'objectiu final de tothom és la felicitat, i la saviesa és escollir correctament el camí que t'hi du. És a dir, a mi em preocupa l'exemple que es dona als espectadors quan veus tu en televisió, en els medis, el món de la faràndula, que tota aquesta tropa, tot és meravellós. Tenen uns amics meravellosos, tenen uns xalets meravellosos, tot és meravellós, fan unes festes meravelloses, i cada dia ha de ser millor que l'anterior, cada dia ha de ser més eclatant, més enlluernador que l'anterior. És clar, això, entres en una cursa que només te pot dur a un punt, que és l'absoluta insatisfacció, perquè això és impossible. És a dir, això no et durà a la felicitat, això et durà a una necessitat de córrer cada cop més per no arribar enlloc. Aleshores, clar, el camí cristià no és aquest. El camí cristià és el camí de la caritat, és el camí de l'amor, és el camí de la pau.
Sí, i a més també, a vegades mirem poc, inclús aquests exemples que comentaves, també acaben malament, i molt malament.
És que és natural, perquè és la insatisfacció amb la que acaba aquesta cursa esbojarrada per més i millor.
Sí, però això és curiós, però això no es destaca prou, i hauríem d'ajudar a destacar-ho.
És que no interessa, no dona negoci, ni vots.
Clar, sobretot negoci, i vots també, en veritat.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs anem ja per l'Evangeli, que és aquest diumenge 25 de durant l'any, és de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los: el fill de l'home serà entregat en mans dels homes, el mataran i, un cop mort, ressuscitarà al cap de 3 dies. Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafarnaum. Un cop a casa els preguntà: què discutíeu pel camí? però ells callaven, perquè pel camí havien discutit quin d'ells seria el més important. Aleshores, s'assegué, cridà els 12 i els digué: «Si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots». Després, feu venir un noi, el posà al mig, el prengué als braços i els digué: «Qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el que m'ha enviat».
Jesús fa el segon anunci de la seva passió, mort i resurrecció. Arran de la discussió que els deixebles havien tingut pel camí sobre quin d'ells seria el més important, Jesús agafa aquest fet per a parlar-lo sobre el paper de servidors que han de tenir els que estan al davant i sobre la importància de l'acolliment d'aquells cristians que es podrien considerar de menys categoria. Això també ens hi trobem avui, no? Què hi diuen tertulians? Carme?
Sí, jo sempre, diguéssim, és que ho trobo tan actual, perquè ells no l'entenien, però nosaltres sovint tampoc no l'entenem. I li fem preguntes, vull dir, ens fem prou les preguntes que caldria que ens féssim. Tenim tots els dubtes resolts, això m'ho pregunto, no? I a vegades ens pensem que sí, però és que no. Perquè ens costa això de renunciar a superar els altres que parlàvem amb els altres comentaris. Però sí, hem de tindre molt clar que hem vingut aquí per servir i per acollir. I quan sents això, penses, realment, centrant només en aquests dos conceptes, servir i acollir, són unes indicacions que són tan vàlides, que no cal que donem tantes voltes. De vegades, clar que no ho entenem, però potser ens hem de reflexionar i centrar-nos en això. I a partir d'aquí, cada un de nosaltres sap el que ha de poder anar fent.
La veritat és que les lectures d'avui són una selecció de virtuts que són tota una lliçó de vida. La primera lectura ens parlava de la set de justícia i de veritat, la segona de paciència, compassió, de la busca de la recerca de la pau, de la virtut de l'austeritat, i l'evangeli de la humilitat. És la humilitat la que ens fa grans a ulls de Déu. És a dir, això jo recordo una pel·lícula en què hi havia era com una cursa, i aleshores de tots els que corrien a la cursa n'hi ha uns que surten esperitats i surten corrents cap a la meta, i n'hi ha un altre que comença a fer unes coses molt estrafolàries. I aleshores, quan li pregunten què fa, diu, bueno, és que depèn de quin sigui el teu objectiu. És a dir, si el teu objectiu és arribar primer, doncs cor molt. Si el teu objectiu és ser feliç corrent i fer passar-t'ho bé, doncs potser aleshores faràs altres coses. Clar, depèn de quin sigui el teu objectiu, la teva actitud davant de la vida serà una altra. Correr molt o ser feliç. I sovint no són compatibles.
I per això sovint, com ja ens diu també l'Evangeli, nosaltres tampoc ho entenem o ho sabem entendre. I crec que ja aquí, les lectures d'avui, totes tres ens ajuden amb aquest final, no? A reflexionar-ho bé i entendre realment què és allò que ens farà feliços, no? Què és allò que ens donarà satisfacció, que respondrà a les nostres expectatives de veritat. No aquestes expectatives pues, curtes i de curta volada i mesquines i purament de lluentors, no? Però ja costa, jo també estic d'acord amb que costa molt i que ens sentim exactament igual que els deixebles de Jesús en aquell moment, no? Costa de discernir-ho, però crec que avui pues, és la reflexió que ens hem de fer el diumenge d'avui.
El servir ajuda els altres, però sobretot et dona a tu una gran felicitat. Sí, sí. I això, tothom qui ha participat en activitats de servei, doncs Càritas, Mans Unides i tantes altres organitzacions i activitats de servei als altres, tothom acaba coincidint amb el mateix. És a dir, és molt útil, és bo per l'altre, però sobretot és bo per tu mateix. Te fa créixer com a persona, te dona una base espiritual. Aleshores, clar, el secret està en llançar-s'hi, en provar-ho, perquè, esclar, és addictiu. Un cop hi entres, t'adones que és aquest el servei que ens demana Jesús. No busqueu, aviam, qui és el primer. El que heu de ser és el darrer, el que està al servei de tots els altres, i això dona la felicitat als altres i te la donarà també a tu mateix. Esclar, això és, que allunyat és tot això de tot el que ens ofereixen els medis de comunicació, les xarxes socials.
El que està de moda.
Tornem al que començàvem. Ser cristià és difícil perquè t'obliga a anar a contracorrent.
Sí, però jo també, diguem les teves paraules, pel testimoni segurament que tots dos tenim l'experiència vital, i jo, perdoneu la modèstia, però tota la meva vida acadèmica, on vaig aprendre més, va ser quan vaig estar a Càritas. Vull dir, em vaig dedicar tota la vida a la universitat, com ha dit la Maria al presentar-me, i sempre pregunto que l'experiència més gran de la meva vida, el que vaig aprendre més, va ser quan vaig estar a Càritas, i per això vaig acabar la meva vida acadèmica diguéssim, potenciant una càtedra que treballa aquests temes, no? I crec que és això, no? Una miqueta l'obligació que tenim, però ens costa, eh? Jo també això ho vull reconèixer, costa molt. Perquè els entorns a vegades pues, no són massa favorables.
Sí, però sempre s'ha de trobar els camins. Diu, qui acull un d'aquests pobres, un d'aquests malalts, un d'aquests migrants, m'acull a mi. Això ja hauríem de pensar cada dia. És a dir, sí. Està clar que nosaltres, cadascun de nosaltres individualment, no pot resoldre els problemes de la societat, el problema de les pobreses, les misèries, però del que puguis fer directament, fes-ho, sigui poc, sigui molt. Del que puguis fer a través d'altres organitzacions que canalitzen, que potencien, que ajuden, que col·laboren a resoldre les injustícies, les desigualtats, pues, jo crec que és bàsic que, aviam, si no ho podem fer nosaltres, això no és excusa per no fer. Fes-ho d'una altra manera. Fes-ho a través de qui té medis per fer-ho.
Sí, sí. Completament d'acord.
Molt bé, doncs aquesta sintonia vol dir que ja hem arribat al final del programa. Moltíssimes gràcies, Carme Borbonés, i moltíssimes gràcies, Xavier Francino, per aquesta tertúlia tan bonica al voltant de les lectures del diumenge 25 dia durant l'any. I el programa La Taula del Vangeli, que ha estat possible gràcies als serveis tècnics de Ràdio Estel, a la Cristina Orduña en les lectures, i els ha parlat Maria Marín. Els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.